Doncs mira, avui curiositats del santoral, just el dia el que es presenta la imatge de l'univers feta més profunda i amb més color i amb més resolució, doncs avui, entre d'altres, el santoral ens diu que és Santa Marciana. Per tant, escolta, felicitats, jo no en conec cap, però no deixo de ser curiós. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 12 de juliol, hores d'ara amb 31 graus i mig a la ciutat de Lleida. Lleugerament inferior a la d'ahir, però la tendència és que la temperatura seguirà pujant. No sé si ja avui ho notarem o de cara a demà, a dijous, no sé. Però mira, avui està amb nosaltres l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, i ell ens posarà el dia de tot plegat. També buscarem la darrera hora informativa. Avui coneixerem una nova empresa que gràcies a les iniciatives de Global Lleida ha aconseguit formar-se i estabilitzar-se i créixer. I a més, està ubicada a Sort i escolta, que es dedica als esports d'aventura. Per tant, estan amb tot el tema dels descensos al riu, estan justament estan fent l'agost, encara que estem al juliol. També marxarem cap a Q2 Consultors i avui estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt per obrir la finestra dels records. A partir de la una, tanquem el tour que hem fet durant tota la temporada pels cellers de l'ADO Costes del Segre. Avui, parlant amb el president de l'ADO Costes del Segre, amb el Tomàs Cusiner, parlarem de present i de futur de l'ADO Costes del Segre. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, com et deia, 31 graus i mig hores d'ara a la ciutat de Lleida, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, la veritat és que ens han avisat tant que arriba aquesta segona onada de calor i la veritat és que la meitat d'Espanya ha arribat.
Sí, sí, exactament. El problema és que no arriba exactament a tots els indrets i als 46 milions d'espanyols. Aquest és el problema. Ens arriba, a Lleida ens arriba, però no ens agafa de ple.
Bueno,
no ens agafa de ple, però no, però no ens salvarem. Ah. No ens salvarem dels 39, dels 38, 39, 40 graus, no ens salvem.
Val.
Però altres indrets rebran més, és a dir, tindran temperatures entre 40 i 45. I clar, evidentment, l'interior, bueno, Extremadura, Andalusia interior, les dues Castelles, fins i tot l'extraordinari d'aquesta vegada és que s'endinsa molt cap a la meitat occidental i agafa molt Portugal i també Galícia. Galícia també arribarà a l'interior a 35-40 graus.
Déu-n'hi-do.
I fins i tot la línia de la costa es podrà fregar, que ja han tingut algun dia, els 35 graus. Són temperatures molt altes per aquella banda. I com en aquella banda plou més, pues el risc, n'hi ha més boscos i n'hi ha més risc d'incendis, que és el problema que té l'ascens de temperatures. I tenim per davant, no sé si us haureu fixat, que ja portem 6 dies consecutius que el sol llueix més de 14 hores.
Déu-n'hi-do.
Que gairebé no hi ha núvols. És una situació de màxima estabilitat i no hi ha xàfecs. Ahir va haver alguns petits al Pirineu, molt poca cosa. I així continuarà tota la resta de setmana i les previsions que surten cada dimarts i cada divendres sembla que es perllonga la setmana següent. Potser no tanta intensitat, però temperatures d'entre 35 i 40 graus, fins i tot els 30 graus i 31-32 a la Vall d'Aran, que seria l'única comarca que està exclosa del risc d'onada de calor, però tindran unes quantes hores, no tantes. L'avantatge de la Vall d'Aran és que estarà 3, 4, 5 hores per damunt de 30 graus, mentre que aquí a la Plana de Lleida estem més de 10 hores per damunt de 30 graus.
Ràpid es diu 10 hores,
S'arriba, ahir ja van estar més de 10 hores i podien arribar a tenir 12 o 13, com ja van tenir al voltant del 15 de juny, en l'anterior onada de calor. I és que des del 2015... una o dues vegades tenim dues incursions d'aquest aire tan càlid del nord d'Àfrica o de la mateixa insolació, perquè es dona molt d'hora, al juny i al juliol, i tenim episodis de calor, potser tots no arriben a 40, però 38-39 també és molta calor, i estem tenint repetidament no hi ha un estiu més fluix des del 2013-2014. Més fluix vol dir que només van arribar 37 graus.
Sí, ui, sí. Bueno, jo ho sento. Jo sé que els 40 fan molt respecte, però vull dir 38-39 fa molta calor encara.
Hi ha alguna gent que em sembla que veure el 4 al davant li causa una calorada psicològica.
Bueno,
però dona igual que sigui 39 o 40.
No, correcte, per això ho dic. Jo 38-39 ja fa molta calor. Armando, divendres tornem a parlar, farem una previsió de cap de setmana i una mica a llarg termini.
De moment, a refrescar-nos, com pugui a l'ombra, veure molta aigua, el que tingui aire condicionat, sobretot a aquestes hores,
amagar-se del sol.
4, 5, 6 de la tarda és quan arriba la màxima, però també la radiació solar és molt intensa ja a les 12, a les 13, a les 14, a les 15 hores del migdia.
Molt bé, Armando. Fins divendres.
Bona tarda.
I nosaltres ja busquem tot seguit la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
De manera ràpida et dic que la xarxa viària lleidatana, la A2, té una afectació per obres amb 6 quilòmetres, començant a la zona del col·legi, direcció cap a Madrid, per entendre'ns. Hi ha obres durant 6 quilòmetres, des del 469 fins al 475. Amb successos, el cadàver localitzat semienterrat el 13 d'octubre passat, que t'ho explicàvem aquí a Cope Lleida, a la llera del riu Albesa, finalment s'ha pogut saber que és un jove nigerià que actualment tindria 23 anys, tot i que inicialment no va poder ser identificat pel seu estat molt avançat de descomposició. Ara la Divisió de Policia Científica dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb l'IMELEC, han aconseguit identificar el cadàver a través del seu perfil genètic i relacionar-ho amb la identitat del jove. La família del noi, veïna de Lleida, en va denunciar la desaparició el mateix mes d'octubre. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets, així com la causa de la mort. I Presidència de la Generalitat assegura que l'aranès manté plenament el caràcter de llengua vehicular de l'ensenyament. Vilagrà remarca que amb la nova llei no hi ha retrocés ni regressió que vagi en perjudici de la llengua de la Vall d'Aran. I parlem de Covid, de coronavirus, perquè Brussel·les demana començar a administrar immediatament la quarta dosi als majors de 60 anys. Asseguren que no hi ha evidències clares per inocular la població general amb la segona dosi de reforç, però sí als majors de 60 anys o persones amb d'altres problemes. De fet, a la plana de Lleida el risc de rebrot ha tornat a pujar, està als 662 punts, la RT a 1,24 i a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot també puja als 589 punts i la RT al 1,23. I com dèiem, el telescopi James Webb de la NASA ha aconseguit la imatge infraroja més profunda i nítida de l'univers llunyà. De fet, ha estat 12,5 hores d'exposició, arribant a majors profunditats en longitud d'ona en l'infraroig que les dels camps més profuns del telescopi espacial Hubble. Això ha permès mostrar galàxies més distants, amb estructures molt petites i tènues que no havien estat vistes abans. Se'ns acumula la feina. L'univers és molt gran i tenim problemes molt més greus aquí, a tocar, no allà a l'altra punta de l'univers. I amb notícia econòmica del dia, què ens pot arribar a tocar? Incertesa a Europa per l'amenaça de Rússia de tallar el gas. Gazprom, ja saps, ha interromput el proveïment a Alemanya durant 10 dies per manteniment i Berlín tem que sigui definitiu. Veurem si ens acaba tocant també a l'economia espanyola.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I dins de la nostra sèrie d'entrevistes per conèixer doncs emprenedors i empreses que segueixen en van i que estan vinculades amb Global Lleida, avui ens hem d'aturar per conèixer el Pepo Foz, que és gerent de Rafting Company i també de Go Outdoor Adventure. Pepo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Escolta, la teva vinculació amb el món dels esports d'aventura i empresarial, hem de tirar cap enrere. Fins on es remunta? Quin any?
Mare meva, jo vaig començar fa 25 anys. 26 anys.
26 anys.
Una trajectòria, primer com a guia, i amb els anys vam acabar sent empresaris.
Clar. Escolta, arribat a l'any 2000, perquè estem parlant de l'any 1996, més o menys.
Sí, correcte.
1996. Llavors ja es parlava molt de l'any 2000, del canvi de mil·lenni, que tot canviaria, fins i tot hi va haver doncs, la bombolla de les empreses tecnològiques, la tecnologia que entrava massa no, al món empresarial també i al dia a dia de les persones. Tu vas aprofitar tota aquesta sinergia i la vas barrejar amb el tema de territori, d'aventura, de les aventures?
Bueno, bàsicament, quan jo vaig començar, tot era molt diferent. Recordo sí, que les primeres pàgines web les vam fer, al principi tot funcionava al volta d'orella, la comercialització per la ràdio i atendre el telèfon. Després vam començar amb les primeres pàgines web, quan encara treballava en una empresa, diguem, com a soci guia. Mm. I amb els anys, això sí, quan vam començar nosaltres amb la Rafting Company, que crec que va ser el 2010, ja vam tindre que treballar el tema de la web i una mica el posicionament, però va ser molt més lent. Clar. I molt més lent del que és ara, diguem. Sí?
Clar, però ja vau veure que s'hi havia d'estar.
Sí, s'hi havia d'estar. I de fet encara no hi havia tot això dels reviews, de les qualificacions,
sí,
de
les opinions,
es popularitzés el fet de que les opinions de la gent fossin importants. Sí, és veritat que hi va haver un moment, el 2011 crec que va ser, que, i sense buscar-ho molt, vam a Fitur, a una fira de turisme de Madrid, vam conèixer la gent de TripAdvisor, que era en aquell moment era una empresa molt petitoneta,
sí.
Tenien un stand molt petitó, i ens van explicar el que fèiem, i com que nosaltres érem recent nascuts, i ens va semblar molt interessant que la gent pogués valorar el servei que donàvem, ho vam adoptar, així de bon principi vam pensar que era interessant que la gent pogués opinar, i bé, això va ser una de les claus per després... créixer, diguem, substancialment.
Però això que m'estàs dient és important perquè tu tenies clar que fèieu bona feina, que els vostres clients marxaven satisfets.
Sí, jo portava en aquella època 12 o 15 anys de guia de riu, vèiem com funcionava el mercat i com funcionaven les empreses i no era la forma que més ens agradava. De fet, els orígens de muntar l'empresa va ser, escolta, anem a treballar com a nosaltres ens agrada.
Clar.
I que quan acabem l'activitat sapiguem com es diu la gent, d'on venen, què fan, i així segur que un altre dia repeteixen.
Pepo,
digues.
No, anem a aquest punt. Mira, escolta, que no ens agrada com ho fem, anem a muntar la nostra empresa.
Correcte.
Clar, això no sé si és equiparable o més difícil que tirar-se per un barranc o per un salt d'aigua d'aquests.
Això és inconsciència. Realment ho vam fer amb la passió per la feina i en cap moment pensant en que esdeveníem empresaris, perquè ens en haguéssim fet. Això t'ho vas trobant després. Nosaltres el que volíem era fer el que ja fèiem, però tal i com ens agradava fer-ho a nosaltres.
Uh-huh.
I després, bueno, es va complicant la cosa.
Pepo, tu ets veterà, m'indiquen, de programes d'acceleració empresarial. Suposo
Correcte.
Que satisfet i que, a més, tu ho has vist necessari, no?, per créixer, que aquesta empenteta, aquesta ajuda al principi.
Correcte, no? Satisfet i supercontent. I gràcies a aquest ajut hem pogut créixer. És a dir, nosaltres vam començar tibant d'un carro i proposant una sèrie d'activitats i d'una forma de fer diferent perquè ens agradava el que fèiem, però no sabíem tot el que venia al darrere. Llavors, quan comences amb un projecte, estàs emocionadíssim i poses totes les ganes del món, però te'n comences a donar de cop i volta que ets empresari, que hi ha impostos, que hi ha trimestres, que hi ha IVAs, que has de gestionar tota una sèrie de coses, la publicitat, el màrqueting, i tot això, sense estudis previs en aquest tema. Ho has d'anar present. I la veritat és que nosaltres, cada cop que hem fet un curs d'emprenedoria, ha sigut la forma en la que hem anat creixent d'alguna manera. Cada vegada hem fet un esglaó més. Llavors, amb Global Lleida, ara no et sabria dir, jo diria que em porto 3 o 4 projectes d'acceleració, i sempre ens han servit i sempre ens han ajudat a organitzar-nos i a créixer.
Amb Global Lleida, com a mínim, has estat el programa T'acompanyem i el Lleida Startup.
Correcte.
I suposo que ho valores positivament, eh?
Ho valoro molt positivament. I ara, a més, en col·laboració amb la Diputació de Lleida i Global Lleida, estem amb Accelerar el Creixement. Vull dir que és el tercer, sí. Ha sigut superpositiu, sempre.
Pepo, esteu a sort.
És que m'ha sort.
Que és l'epicentre, jo crec, de la zona de les empreses dels esports d'aventura.
Correcte, és així.
Escolta, és un punt important a nivell nacional, no?, tota l'activitat que s'ha desenvolupat en aquesta zona.
Mira, és un punt important a nivell nacional i nosaltres que, diguem, tenim per una banda l'empresa d'activitats, la Rafting Company, i per altra banda Outdoor Adventure, que és una agència de viatges receptiva, és a dir, estem especialitzats a portar gent de l'estranger cap als Pirineus, ens en donem compte que no només és un destí conegut a nivell nacional, sinó que internacionalment és un punt important. És a dir, nosaltres com a agència de viatges no competim amb destins nacionals molt cops, sinó que competim amb destins internacionals, com poden ser competir amb els clients, poden vindre aquí o se'n poden anar a Croàcia.
Clar.
O poden vindre als Pirineus o se'n poden anar als Alps. És a dir, és un punt conegut a nivell internacional.
Mm-hmm. Creus que t'ha ajudat començar de baix? És a dir, tu ens parlaves de la teva experiència com a guia, com a treballador d'altres empreses, i a poc a poc comences a conèixer tot el mundillo, per entendre'ns què vol la gent, què no vol la gent, i de cop és quan decideixes començar a créixer. És un punt que potser ens haurem d'aplicar molta gent, començar de baix?
Sí, la veritat és que, bueno, són molts anys i hem fet de tot en el nostre sector. He començat com a guia, he estat als vestidors d'una empresa, he treballat com a cap de guies i després, diguem, com a petit empresari i després com a empresari no tan petit, a lo millor, no? I sí, el fet d'haver passat per tots els llocs de la cadena et dona un punt de vista, diguem, si vols dir, interessant o estratègic.
Clar.
Tens molt clar com funciona l'engranatge de dalt a baix.
Clar, almenys no t'ho han d'explicar, ja saps de què va la història. Vosaltres a les teves empreses, Pepo, sempre has tingut claríssim que s'ha d'utilitzar el quilòmetre zero al màxim, amb guies locals, amb productes de proximitat. A més, esteu innovant amb productes vinculats a la sostenibilitat ambiental. És bàsic, això,
És bàsic. Bàsicament, parlo per mi i per la majoria de gent que treballa a l'empresa som gent del Pirineu, que viu al Pirineu i que ens agrada. Molts, a més, com jo mateix, som gent de fora que hem vingut a viure al Pirineu, amb la qual cosa ho hem escollit i ens agrada molt. Ens agrada molt explicar i transmetre el Pirineu que coneixem i que tant estimem. D'aquesta manera, el que intentem és poder transmetre a aquest turista que no és un lloc qualsevol i, evidentment, fent servir tot el que són productes de quilòmetres a l'illa, experiències el més locals possibles.
Que bé.
Sí? I, evidentment, això està lligadíssim a la sostenibilitat,
sí, clar,
i a la forma de mantenir el Pirineu. Creiem que l'important és passar pel Pirineu, realitzar tot el que hem de realitzar, sense deixar petjada, si és possible.
Que això ho hauríem de començar a integrar a tota l'activitat econòmica i social, a les persones en si, ja, directament.
Correcte, però aquí, com que la gent que vivim tot l'any és una societat molt petitona, és molt evident, no? Només que creem dos o tres llocs de feina,
clar,
estem repercutint en el tant % de població activa d'una forma molt interessant.
Mm. Escolta, ja per acabar, Pepo, perquè estem... Home, a les portes no, ja hem entrat a l'estiu 2022. Quines són les sensacions que teniu per aquest estiu?
Les sensacions és de que hi haurà molta feina. Bueno, ja hi està fent, Està fent una primera quinzena de juliol que normalment es treballa, però potser no és tan forta com està sent. Jo crec que estem tenint un bon nivell d'ocupació i un bon nivell d'activitats i és evident que tindrem un juliol i un agost que estarà a tope de gent. Ens pot, diguem, castigar una mica la meteo, que tots veiem que és molt seca, sí, i doncs, a nivell d'activitats d'aigua sempre hem d'anar amb compte i vigilar.
Clar.
De no gastar massa aigua, conservar-la i vigilar que podem fer tot el que hem de fer amb la qualitat que toca.
I tant. Doncs m'alegro escoltar-ho i m'ha alegrat molt de conèixer-te i ràpidament fer-nos una idea del teu viatge empresarial, per entendre'ns. Hem parlat amb el Pepo Foz, és gerent de Rafting Company i també CEO de Outdoor Adventure. El trobeu a internet, outdooradventure.com. És un joc de paraules, per entendre'ns.
Correcte.
outdooradventure.com. Busqueu-los a internet i ja veureu que les propostes i les experiències que et proposen són espectaculars. Pepo, gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé l'estiu.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
És una nova empresa que hem conegut gràcies a Global Lleida.
Cope Lleida. amb Ricard Álvarez.
Ja saps que és el moment en el que parlem amb el nostre advocat de capçalera, amb el Josep Lluís Gómez de Cudos Consultors, que els trobes a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57, a internet, a www.cudos-consultors.com, i després el telèfon, que a més és molt fàcil de recordar i és una bona manera per fer aquest primer contacte. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Ja veus que arribades a aquestes dates, aquesta és la nostra darrera setmana de programació local, després fem una mica de parèntesi, de vacances, per tornar amb forces al setembre, i de vegades aquest és el punt en el que és bo aturar-se, girar el cap i mirar del que hem parlat. Jo, com que sé que tens bona memòria, Josep Lluís Gómez, t'ho pregunto ja directament, perquè és que, a més, hem parlat de temes força interessants, darrerament.
Pues sí, ha sigut un any o un mig any de parlar de força temes, alguns dels quals, malauradament o benauradament, ne seguirem parlant sí. El semestre proper i fins i tot l'any que ve. Ja saps que sempre que fem una mica de balanç, pues al final això sembla el dia de la marmota, no? Moltes
sí,
vegades
sí,
repetim
sí.
temes i altres temes no, que són pues, molt puntuals d'una determinada data. Això és com quan fan aquestes enquestes del CIS o d'altres entitats que, bueno, pregunten a la gent que els preocupa, no? Pues els temes sempre són recurrents, l'economia, en aquest cas la inflació sí, actualment, sí. l'atur, la seguretat, pues aquí també moltes vegades en repetim.
Hem parlat, com bé dius, de temes recurrents i que en tornarem a parlar, perquè per desgràcia, vull dir, si en tornem a parlar és perquè realment hi ha un interès. Fem memòria, Josep Lluís, perquè hi ha temes interessants, d'aquells que, encara que no tinguin programació, vosaltres podeu marcar el 973-28-28-18 si és que us trobeu en una situació que necessiteu assessorament. I a més us el faran personalitzat a Q2 Consultors, no? 973-28-28-18. No sé, per exemple, de què hem parlat?
Bueno, pues tot sovint parlem de temes que preocupen als consumidors, no? Aquí la majoria, tots són consumidors usuaris tard o d'hora, i pues, els consumidors, pues, la majoria de les vegades les seves queixes van adreçades a productes bancaris, no? A comissions, han parlat de targetes revolving, que és un tema molt, molt recurrent. Vam parlar de la futura llei de defensa del client financer, que semblava que tenia que ser una novetat, que encara no està en marxa i que havia de suposar una major defensa. I pensant avui en dia que cada vegada la banca electrònica està més instaurada, el client que té una determinada edat a vegades cada vegada és més vulnerable, i aleshores pues, bueno, pues, la protecció de consumidors i les seves reclamacions davant dels bancs ha sigut una constant. També ha canviat, i n'han parlat alguna vegada, dels temes de la ciberdelinqüència. La delinqüència també ha canviat la seva manera d'actuar i, bueno, pues això, de que se'ns colen els comptes bancaris, que hi ha uns fraus a les targetes, d'això n'han parlat, i en tornarem a parlar, perquè cada dia això és més freqüent, no? Em parlo de temes també quotidians i importants, com temes de família, la visita dels avis als seus nets, quan tenen dret, a quina freqüència. Em parlo de temes també que, algunes novetats, com va ser el tema de les pensions de viudetat de les parelles de fet, que hi havia hagut una novetat, una petita ampliació de cara amb aquest tipus de relacions familiars. Vam parlar, i força vegades, del tema de la reforma de la llei de circulació, si recordes, les majors sancions sí. que hi havia pues, per temes com parlar pel mòbil o llançar objectes per la ventana, per la finestreta. Pensem que ara estem pues, tot just començant els temps de vacances, que viatgem més en cotxe, que és una temptació agafar el mòbil, pues, que sapiguem que les sancions són més grans, res de llançar res per la finestreta, i menys que siguem burilles, res sí, de sí, canvi sí. també és una constant. Hem parlat de patinets i en seguirem parlant, perquè avui per avui les ciutats pues, poc a poc se'n van empoderant aquests patinets, i la regulació és una regulació molt, molt, està molt verda, estem esperant a veure també què fa l'Ajuntament de Lleida, doncs els típics dubtes, tinc que portar cas, no tinc que portar cas, tinc que portar assegurança, no tinc que portar assegurança, pues això també ha sigut una constant. Com no, també ha sigut una constant parlar del tema del Covid, i potser particularment a la meva companya, la Mireia, el tema, tot el tema laboral, i el que comporta el tema dels ERTEs, els dubtes que tenen els treballadors, temes de la reclamació per paralització dels locals d'hostaleria que han patit especialment el tema del Covid pel seu tancament. Temes relacionats amb el Covid n'han parlat i en parlarem possiblement malauradament, esperem que no hi hagi cap cresta amb aquesta, amb la pujada de la sintomatologia, però en parlarem. I després pues, han parlat de conceptes que la meva intenció sempre ha sigut una mica pues, parlar de temes que puguen tindre un interès general, què era allò del cas fortuït, què era allò de la força major, què és això del dany moral. Penseu que ara estem en temps de vacances, en temps de que hi ha... Bueno, ara tenim en marxa, crec, una vaga d'avions, de Ryanair.
Sí, Yahoo, sí.
Què passa si es quedem al terra o què passa si arribem molt més tard del que pensàvem? O sigui, la cara, d'alguna manera, assessorar amb aquella persona que patís un greuge i, bueno, què pot reclamar i què pot deixar de reclamar. Jo crec que hem intentat parlar de temes que puguen interessar i que, malauradament, pues, són freqüents, són quotidians. Mm-hmm.
Doncs són temes, com bé diu el Josep Lluís Gómez, que per sort o per desgràcia doncs, n'hem parlat, ja n'havíem parlat i en tornarem a parlar. Però que, escolta, si tu no pots esperar, doncs tens el telèfon 973-28-28-18, que és una bona manera de posar-te en contacte amb Q2 Consultors i de rebre aquesta atenció personalitzada, que jo crec que és important, sobretot quan toquem temes que no dominem del tot, buscar, doncs això, atenció personalitzada, que a tots ens agrada explicar el nostre cas i que ens donin solució pel nostre cas concret, que de vegades es pot assemblar a d'altres o de vegades no. Per tant, és bo. 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, escolta, a veure si de cara a la temporada vinent, si les coses van com han d'anar i recuperem la presencialitat aquí als estudis, eh?
Pues serà tot un plaer.
No, t'ho dic perquè en les altres temporades avui et deixava el contracte aquí per renovar presència de cara a l'any vinent, ara te l'hauré de fer arribar per correu electrònic.
Bueno, jo crec que d'aquesta situació actual amb algunes coses sí que hem sortit guanyant tots,
sí.
Per no desplaçar-nos per certes coses, però bueno, també el perdre el tracte personal directe i humà, poder encaixar les mans, pues, bueno, pues és un sap greu de no fer-ho.
I tant que sí. Josep Lluís Gómez, escolta, que tinguis bon estiu. No sé si et falta molt o poc per fer vacances, però gaudeix-les bé, recupera energia i al setembre ens tornem a escoltar.
Doncs gràcies per aquest desig. Nosaltres, en el meu gremi, estem abonats al mes d'agost. Espero que tothom també passi unes bones vacances, un bon estiu, que carguem piles tots plegats i, bueno, pues agafo aquesta invitació de retrobar-nos al mes de setembre.
I tant que sí. Una abraçada.
Una abraçada ben forta, Ricard, una abraçada ben forta a tots els oients.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens acostem a la una de la tarda amb la finestra dels records, ja saps, amb el Joan Bellmunt tenim una finestra d'aquestes màgica, que ens porta al quan i al on ens interessa per obrir la finestra, traure el nas i fer una ullada. Joan Bellmunt, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, la darrera de la temporada.
Sí, com aquell que no vol, hem arribat al temps de posar un punt i estiu, perquè sí, sí. L'estiu ja toca aquí.
No, ja ho tenim, això.
I llavors, de què parlarem avui? Pues avui obrirem una finestra, Ricard, com dius tu, que ens portarà a un temps passat on la batuda era a les eres, on la gent treballava de sol a sol, etcètera, etcètera. Això ho recordaran els oïdors grans, com jo mateix, que ho vaig viure, però vull dir, molts dels oïdors ho recordaran, d'altres de joves potser ho aprendran per primera vegada, si ens escolten.
Segurament.
Perquè el mes de juliol era tingut en el món rural, en el món de la pagesia, com un dels més feiners de l'any. juny i juliol eren molt feiners. Per què? Perquè era el temps de la recol·lecció del gra. La dita ja ho deia, no? El juny la falç al puny, quan segaven... No. I la dita del juliol és clara. Qui no bat el juliol no bat quan vol. No. Per què? Perquè el juliol era el temps de portar les garbes cap a les eres, que, per cert, les eres eren a tots els pobles. Jo recordo de petit que a les eres ja anàvem a jugar durant l'any a pilota, al Castillo Maldito, que dèiem. Bueno, era el lloc de jugar la quitxalla. I la partida dels herals era a tots els pobles, perquè és un punt més o menys elevadet i que hi passava l'aire per ventar, no? Expliquem com anava la realitat. Una vegada el juny llegat i posat ja el gra amb garberes o el blat amb garberes, doncs els nostres avantpassats del món rural tenien aquest mes com un dels més feiners de l'any, ja que després de la seca, que es feia manualment, arribava el transport de les garbes fins a l'era, a fi de fer la pertinent batuda, que es feia amb els animals, i netejar el grave, ventar-lo, per la qual cosa necessitaven que fes aire. Com que a finals de juliol i principis d'agost la marinada i el seré, que són dos noms de vents que solien ser bons per fer net, pues hi anaven de baixa i molts dies ni alenava, és a dir, ja no bufava, ja no es podia aventar el gra a l'era i netejar-lo. Per això la tradició popular fa menció a través d'un refrany que calia acabar la batuda durant el juliol, ja que després seria difícil de fer-ho per la manca de vent. La dita, repetim, diu: qui no bat el juliol no bat quan vol. Cal dir que les garbes es transportaven fins a l'era amb carros. Es lligaven 6 estaquirons a l'escalada, 8 si el carro era gran. Per carregar calien dues persones. Una donava les garbes amb una forca i l'altra les anava col·locant al carro. Quan eren a l'era, s'escampaven amb forques i d'això se'n deia fer l'estesa o esgarbassar. Després s'esmorzava i un cop esmorzat s'enganxaven una o dues mules al trill i al diable i començaven a rodar la primera tanda. I la quitxalla ens asseien damunt del trill i semblava que anàvem amb cotxe, allà anàvem donant toms a l'era amb els animals. El trill era màgic per aquest aspecte. No sé si tu hi havies pujat, Ricard.
No, però sé el que és, ho he dit.
Saps el que és. Pues llavors començaven a rodar la primera tanda i després de cada tanda s'havia de regirar la palla. A migdia, cal dir que la gent, els pagesos, giraven a l'era. El batre era molt pesat i quan tenien la palla, si feia vent, ventaven. Havien de separar el gra de la palla i això ho feien amb el vent, aixecant amb forques i amb pales, andant a l'aire amunt, i el vent s'emportava la palla i el gra caia a terra, i així ho anaven separant. Després utilitzaven els rascles, s'amuntegava i el vent amb els triances i les pales de fusta anaven fent. Cal dir que darrere dels segadors s'anaven fent les gavelles i posteriorment es feien les garbes i normalment eren les dones les que ajudaven a la feina de la sega, fent les gavelles i les garbes, que es posarien en munts anomenat garberes. El costum era que cada tallador dugués un lligador, al qual no es podia dormir, ja que havia de replegar tota l'estesa que feia el tallador. Però aquí també vull afegir, vull parlar d'una persona o d'unes persones que avui han desaparegut del mapa, que eren les espigoladores, anar a espigolar. Saps què és anar a espigolar?
No.
Pues abans hi havia la feina de segar, i quan home havia segat un camp, les dones hi passaven per tal d'espigolar. És a dir, recollir les espigues que havien quedat pel terra o que havien quedat sense tallar. A Puiggròs havia vist, quan jo era menut, diverses dones anant a espigolar. Quan fa molt temps es cultivava la faula, com a gènere literari, se'n divulgà i popularitzà una que encara s'explica avui. Parla d'un home que, sent més pobre de tots, lamentava la seva dissort, fins que s'adonà que no era així, ja que darrere seu hi havia encara qui arreplegava els deixalles que ell no volia. Heus aquí una faula que ens ha vingut a les ment tot pensant en les espigolaires. Espigolar era recollir les espigues que resten al camp un cop feta la sega del cereal. Les espigolaires eren, en conseqüència, les dones que practicaven aquesta feina. Era quan el blat constituïa el principal collita de la qual s'havia de viure i, a més, facilitava la palla per l'aliment dels animals i la farina amb què pastava el pa per la casa durant tot l'any. Doncs bé, aquelles cases on el blat era escàs i la farina no arribava, les dones anaven a espigolar. Era una mena d'allargassar les minces provisions d'una llar. Avui ja no hi ha espigolaires. Aquestes lletres o aquestes paraules recorden aquell fet, però potser sí que vull fer un crit a l'arte que potser sí que haurem de tornar a anar tots a espigolar. Sí. Perquè les previsions que ens venen són bastant complicades i bastant costa amunt. Ens parlen d'una tardor que serà molt dura, ens parlen d'una tardor que pot ser amb gana per en alguns llocs, en alguns països, i d'una gent insatisfeta que potser haurem de tornar a especular, a recollir allò que els altres deixaven i que ara nosaltres fèiem malbé també, a vegades sense donar importància al que fèiem malbé.
És que donem per fet que el bàsic no ens faltarà, però, escolta, que s'està fent la cosa complicada.
Mira, perdó, jo no ho tinc tan clar, vull dir, no vull ser pessimista, però veig les coses una mica complicades. Perquè aquí s'ha entrat ara en una dinàmica entre Rússia i Europa, o Europa i Rússia, sí. I els Estats Units, etc., que per l'amor propi a vegades ningú vol afluixar.
Efectivament.
I a vegades dius, bueno, pues, si un tanca l'aixeta, els altres faran més repressió i que l'aixeta encara es tancarà més, i on arribarem? No ho sé, però aquí hi haurà gent que ho passarà molt malament, sí.
I tant.
Sense anar més lluny, i amb això vull acabar avui aquesta reflexió, aquesta setmana sortia un article del Manel Castells, que va ser ministre d'Universitats, ara amb el Sánchez, precisament el van canviar ara fa uns mesos, que realment feia fredat de llegir aquell article, perquè parlava de que en aquests moments estem en una guerra freda, però que aquesta guerra ja no separarà, que després vindrà la calenta i després pot vindre la nuclear, en la qual cosa podria vindre l'extinció del ser humà. O prenem tots consciència i som responsables en tots els aspectes, o les coses pinten una mica costa amunt.
La veritat és que sí, Déu-n'hi-do. Doncs finestra dels records, que mira, per uns minuts ens hem traslladat cap a l'era, per entendre'ns.
Exacte.
Calor en feia,
però
potser no tanta com ara, però jo crec que sí que en feia.
No, perquè llavors els 30-35 graus ja era una excepció, i ara ja normalitzem els 40 o els 44, com ens diuen que aquesta setmana arribarem. Aquesta setmana diuen, deies tu mateix, ara abans de començar, que l'Armando t'ha dit que a final de setmana podem arribar als 40.
Jo és que quan escolto la paraula 39-40 ja faig mala cara. A partir d'aquí ja m'és igual 40 que 43.
O sigui, per tant, nosaltres, Ricard, desitjar als nostres oïdors que es posin a l'ombra, que beguin aigua fresca, si pot ser, i que es cuidin, sobretot que es cuidin molt, que l'estiu és llarg i té conseqüències.
Molt bé, Joan Bellmunt. Escolta, que estàvem fent recontes. El Joan Bellmunt va començar a col·laborar en aquesta casa fa
47 anys.
47 anys.
47 anys, i per tant crec que ha arribat el moment també d'acomiadar-me dels bueno, amics, dels,
però no el deixarem
dels
marxar
oïdors,
tan ràpid.
Demanant-li a tots que em disculpin si alguna cosa m'he equivocat, si alguna cosa no he fet bé, que segur que n'he fet moltes de malament i segur que m'he equivocat moltes vegades. Per tant, als oïdors demanant-los perdó, demanar-los excuses, perquè al fi i al cap ells són l'essència d'aquesta emissora. I
n'han fet més de bé que de malament.
Suposo que sí, però sempre hi ha algun error.
Això està
clar. Per tant, vull dir, arribat el moment de dir, fem una reflexió. I marxar tranquil·lament, amb la consciència tranquil·la, i això sí, sapigueu que ho he fet amb tota la il·lusió, amb totes les ganes, que hem fet programes sobre tots els pobles del territori de Lleida.
Vam passar per tots els pobles de la província, 963.
Correcte. Per 963 pobles o llogarrets, que van passar. Van fer el cop d'ull de la història de Lleida, van fer la finestra dels records, van fer les comarques de Catalunya, de totes les comarques. Han fet, crec que, bastanta feina, bastanta divulgació, i per tant la satisfacció hi és. Però també arriba un moment que la cronologia i el xassis humà, l'esperit és bo. L'esperit, quan veig muntanyes, encara pujo les muntanyes. Però el cos ja, ara per vindre de casa aquí a l'emissora, doncs ja tinc problemes. I segurament haurem de fer alguna decisió traumàtica d'operacions o el que sigui, i per tant,
això vol dir que a partir de la temporada vinent el Joan Bellmunt no el tindrem fixe a la graella, però el qual no vol dir que quan arribin dates assenyalades d'aquestes que ens agrada recordar per què fem aquestes coses i no unes altres, i recordar les tradicions, doncs el tornarem a tenir, evidentment. Per tant, la finestra dels records no la posarem setmanalment, però la posarem, Joan.
Jo encantadíssim, i repeteixo, desitjar als nostres oïdors el millor, i si el millor també és una aportació puntual, doncs la farem, però tampoc no em puc comprometre ja a fer un seguit com hem fet fins ara durant 47 anys. Vale. És que
escolta,
és l'any que tu vas néixer, potser, o no, abans. Imagina't, imagina't.
Si jo neixia i tu estaves aquí parlant per la ràdio.
No, aquí, a l'altre costat
del
carrer.
Bueno, a l'altre costat, sí.
Amb un enginyer de director, era tota una altra història.
També se'n pot fer un llibre d'això, eh?
També es podria fer, perquè d'anècdotes n'hi ha la tira, eh?
Bueno, pues ja te dono idees.
Molt bé, doncs una abraçada a tots els oïdors.
Joan Bellmunt, escolta, que ha estat un plaer, que tinguis bon estiu, recupera forces, prepara el que haguis de preparar i escolta,
i endavant.
Ja et dic jo que cada mes una trucada caurà.
Bueno, jo si puc arribar al telèfon ja contestaré.
Una abraçada, Joan Bellmunt.
I molta sort a tots els oïdors i a vosaltres, Ricard, que ets un crac, i els teus pares han d'estar orgullosos de tu. Per tant, una abraçada per tots.
Gràcies, Joan. Directes cap a la una. Són 47 anys, però no marxa. Seguirà estant aquí amb dates ben marcades. Soc el Ricard Álvarez, com et deia. Ens plantem a la una. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb la Deo Costes del Segre i amb la tertúlia dels polítics.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hacía 7 años que no se celebraba. Fue en 2015 cuando pudimos ver el último debate sobre el Estado de la Nación. El Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta. Corrupción y rescate a la banca fueron los temas protagonistas del enfrentamiento entre el entonces presidente Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, que hoy es, sin embargo, el presidente del gobierno. Aquel debate fue también el último del bipartidismo. Entonces no estaban ni Podemos, ni Ciudadanos, ni Vox. La tercera fuerza política era Convergencia y Unió, y Esquerra no marcaba el rumbo de las políticas del Estado. Tenía solamente 3 diputados. En el primer debate sobre el Estado de la Nación de Pedro Sánchez como presidente, la fotografía está siendo completamente diferente. En el hemiciclo hay más fuerzas políticas, no hay líder de la oposición enfrente, respondiendo al presidente esta tarde. Alberto Núñez Feijóo es senador y, aunque está presente allí, asiste a este debate, no puede replicar a Sánchez que la situación inflacionista puede convertirse en una nueva crisis económica si se sigue apostando por la inacción y los parches propagandísticos. Precios disparados, tipos de interés que subirán, indicadores económicos que empeoran, amenaza rusa o problemas energéticos han llevado a Pedro Sánchez a presentarse en el hemiciclo reconociendo que la inflación está siendo una enfermedad, ha dicho, para nuestra economía, y asumiendo que sabe lo que cuesta llegar a final de mes, que la cesta de la compra es más cara o que pagar la hipoteca resulta cada vez más difícil. El presidente en este momento está presentando una batería de medidas que buscan responder a la principal preocupación de los españoles, la inflación y las consecuencias que cada día se traslada al bolsillo de los ciudadanos. La primera de ellas, esa primera medida, el que a partir de septiembre y hasta el próximo 31 de diciembre los abonos en los trenes de cercanías serán gratuitos al extenderse la bonificación del 50 al 100%.
Hoy les anuncio que vamos a dar un paso más allá. Les anuncio que el Gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes de servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe.
Pues guiño a la población y guiño a sus socios al anunciar el presidente un impuesto también a las energéticas y un inesperado impuesto a la banca. La pregunta es, ¿bastarán estas medidas para contentar a la formación morada? Bueno, por la tarde comenzarán los turnos de réplica y se espera un discurso bronco por parte de Unidas Podemos que exigirá un giro mayor a la izquierda y la rectificación de la subida del gasto en defensa. 7 años sin ver un debate del Estado de la Nación y 4 sin convocarse por parte de Sánchez, que se ha escudado en la pandemia, aunque llevamos ya más de 1 año y medio en estado de normalidad y no de excepción. Es bueno para la democracia que se celebre. Esto es así. Es bueno que se fiscalice al gobierno, que el poder legislativo controle al ejecutivo y que el presidente responda. Pero claro, hacerlo con un gobierno dividido con el que cada vez más cuesta sacar los acuerdos adelante, con el que últimamente ni logran entenderse en los consejos de ministros y a los que no se les da a conocer ni siquiera el contenido de medidas económicas que busca aprobar como gobierno del que forman parte, resulta cuanto menos complicado. Las más de 100 propuestas de resolución que el presidente presentará al final de este debate serán el mejor termómetro para conocer la salud de un equipo hoy en crisis y con un entrenador cuestionado. Veremos si Sánchez es capaz de lograr una prórroga para atar el final de esta temporada llamada legislatura. Pues vamos a seguir muy pendientes de ese debate sobre el Estado de la Nación. Sigue interviniendo en este momento el presidente del Gobierno, pero hay más noticias destacadas que te cuenta ya a continuación Lorena Fernández. El euro alcanza la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. No sucedía desde julio del 2002. Las recientes subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense han fortalecido el dólar al tiempo que el riesgo de recesión y la guerra en Ucrania pesan cada vez más sobre la eurozona. Ya son 6 las poblaciones desalojadas por el incendio en Las Hurdes, en la provincia de Cáceres. Se han quemado de momento 2.500 hectáreas y en Monsagro, Salamanca, otro incendio ha obligado a desalojar a 400 vecinos. En esta zona siguen activos también los fuegos de Candelario, Puerto Seguro, Miranda del Castañar y Saelices. Es uno de los efectos del calor sofocante que estamos sufriendo, que mantienen alerta a 13 comunidades. En Galicia se ha activado el nivel rojo por máximas temperaturas, con 43 grados en la zona del Miño, en la provincia de Orense, y todo el día en el que la luz alcanza su máximo nivel desde marzo. Desde que se puso el tope del gas, pagamos el megavatio hora a 303 euros de media. Además, hoy ha comenzado la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair, que ha causado ya 13 cancelaciones en los aeropuertos españoles y más de 76 retrasos, la mayoría en el aeropuerto del Prat en Barcelona. La protesta se va a extender hasta el viernes 15 de julio. El Papa ha advertido de que el mundo se precipita, dice, hacia una tercera guerra mundial a pedacitos, con los conflictos bélicos que se están produciendo en todas las zonas del planeta, el más reciente en Ucrania. En declaraciones en una televisión mexicana, Francisco lamenta que la humanidad continúe fabricando armas para la guerra. Sobre la invasión de Ucrania por Rusia, dice que prefiere hablar de las víctimas antes que de los victimarios. Y el Papa también ha enviado un mensaje a los participantes en el sínodo de los obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que tiene lugar en Polonia esta semana, aunque tenía que haberse celebrado en Kiev hace ya 5 meses. Tras recordar el testimonio de los mártires ucranianos que fueron beatificados en 2001, Francisco desea que el encuentro sirva para encontrar nuevas formas de acompañar a los fieles en una iglesia con las puertas siempre abiertas, en las que encontrar consuelo y aliento.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La selección española femenina se mide hoy a Alemania en la Eurocopa.
A partir de las 9, las de Jorge Bilda se enfrentan a la 8 veces campeona de Europa en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo. Bilda cuenta con todas las futbolistas y la duda es si variará el 11 que ganó a Finlandia en la jornada inaugural. Las alemanas tendrán la importante baja de Lea Schuller por coronavirus. Contamos el partido desde las 9 en las emisoras Cope Más, en cope.es y en las aplicaciones móviles. En ciclismo, tras la jornada de descanso, hoy se pone de nuevo en marcha el Tour de Francia con la disputa de la 10ª etapa. En menos de una hora arranca la carrera con un recorrido de media montaña de 148 kilómetros entre Morsín y Mejef. Y en baloncesto, el Real Madrid acaba de comunicar la renovación del contrato de Rudy Fernández. El jugador balear queda vinculado al club blanco hasta el 30 de junio de 2023.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. 7 minuts i mig per sobre de la una. Hem guanyat ja un grau des de les 12:20. Ara 32 graus i mig a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que es mantinguin els cels poc ennuvolats, menys al Pirineu. Allà amb núvols d'evolució diurna i sense descartar durant aquesta tarda alguna tempesta seca i aïllada. Si parlem de les temperatures, avui són significativament altes, a màximes que arribaran als 39 graus a Balaguer, als 38 a Lleida capital, als 37 a Tàrrega, als 36 a la Seu d'Urgell i als 31 a Viella. I si en referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent de la component sud i tindrem alguns intervals moderats. Si parlem ara de la jornada de demà dimecres, esperem a Lleida cels poc ennuvolats o clars i temps estable en general, amb unes temperatures que continuaran altes, amb màximes que arribaran als 40 graus a Balaguer, als 39 a Lleida, als 38 a Tàrrega, als 37 a la Seu d'Urgell i als 32 finalment a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ara una ullada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, que te n'explico una altra, com d'altres vegades, d'aquestes que passen, te l'expliquen, t'horroritzes i segueix la vida fins una altra, fins que torna a aparèixer una notícia similar. Un home de 35 anys va ser detingut ahir a Lleida com a presumpte autor de dos robatoris amb violència després de ser enxampat pels Mossos amb una bossa carregada d'objectes. Els fets van passar ahir, pels vols d'un quart de tres de la tarda, quan una patrulla d'agents dels Mossos d'Esquadra, que estava fent tasques de seguretat ciutadana en servei no uniformat a l'eix comercial de Lleida, va observar aquest individu i davant la possibilitat que els objectes de la bossa poguessin ser sostrets, els agents van interpel·lar l'home, que va fugir. El van atrapar al cap de poc i mentre la patrulla estava fent gestions, una botiguera va sortir del seu establiment i va manifestar que l'home retingut l'acabava de robar a la seva botiga després d'intimidar-la. Davant d'aquests fets, es va procedir a la detenció de l'individu i es va comprovar que a l'interior de la bossa hi portava peces de roba d'una altra botiga propera. Els agents van contactar amb l'encarregat d'aquest establiment i els va manifestar també que feia poca estona havia patit un robatori amb intimidació. Bé, ara ve la part de la notícia, aquella que et dic, que jo te l'explico, tu t'horroritzaràs, seguirà la vida i d'aquí 4 dies en trobarem una altra. El detingut, amb més d'una vuitantena d'antecedents, més de 80 antecedents, no 3 o 4 o 10, que serien moltíssims, eh? No, 80, passarà avui a la disposició judicial davant del jutge d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida. Tenint en compte que té 80 antecedents, que passi a disposició judicial, suposo que deu ser un tràmit per dir presumptament, adeu, fins a la propera. Si no, no s'explica. 80 antecedents. 80. És que costa molt, tenir 80 antecedents. O sigui, t'hi has de dedicar a temps complet. A temps complet, jornada completa. M'hi dedico. I, a més, m'enganxen. 80 antecedents, tu. Passarà a disposició judicial i, bueno, per això et deia, tu ara jo t'ho explico, et poses les mans al cap, com jo, la vida segueix i d'aquí 4 dies en tornarem a parlar d'una altra i d'una altra i d'una altra. El que deia, alguna cosa no acaba de funcionar del tot bé, T'explicava que Brussel·les demana començar a administrar immediatament la quarta dosi de la vacuna de la Covid-19 als majors de 60 anys. Asseguren que no hi ha evidències clares per inocular la població general, però sí a partir de 60 anys i persones immunodeprimides o amb altres alteracions, perquè s'està observant un increment exponencial a partir d'aquesta edat, amb hospitalitzacions incloses. Hores d'ara, al Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 662 punts i la RT està per sobre de l'1, per tant, amb creixement 1,24. Ja t'explicava que, per exemple, s'estan fent les mateixes proves i test. Aproximadament se n'estan fent uns 4.500 setmanalment a Lleida, al Pla de Lleida, i el tant per cent d'aquestes proves que surten positives ha passat del 25% fa 3 setmanes al 40% aquesta passada setmana. D'aquí la pujada. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot també ha pujat fins als 589 punts, l'RT també està per sobre de l'1, per tant, amb creixement, 1,23, i també hem passat d'un 20% fa 3 setmanes a la positivitat de les proves que es fan, PCRs o tests d'antígens, al 31%. D'aquí la pujada. D'aquí la pujada. En fi, va, que fem una pausa ràpida i de seguida parlem de gastronomia, d'un tancament d'un viatge que ens ha dut tota aquesta temporada per tots els cellers de la DO Costes del Segre.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Vols gaudir de la millor música pop dels 80 i 90? Tens ganes de ballar al ritme d'Elvis Presley? Aquest cap de setmana, la xica de Yale i de Suspicious Man t'esperen a les nits del Port de Badalona. A partir de l'1 de juliol, gaudeix de la música, l'oci i la gastronomia davant del mar. Venda d'entrades a nitsdelportdebadalona.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre, amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs mira, justament ha estat així. Hem estat tot un curs, una temporada radiofònica, passant un per un per la pràctica la totalitat dels cellers de la DO Costers del Segre, i hem conegut sobretot el factor humà, a les persones, a les famílies, a qui hi ha al darrere de tot el procés, perquè tu un cop a taula puguis obrir una ampolla de vi i sàpiguis, no?, d'on ha sortit tot plegat. Hem conegut doncs a celleristes que tenen un celler gran, mitjà, petit, familiar, amb treballadors, sense, a la muntanya, a la plana, perquè la gràcia també de la DO Costers del Segre és aquesta, que té una singularitat geogràfica, jo crec que única, amb aquestes subzones que, bueno, que caracteritzen justament la zona on trobes els cellers. És un viatge en el que hem comptat amb la, bueno, amb el copilotatge del nostre sommelier, del Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, bona tarda.
El Felip sí que jugava una mica amb avantatge, perquè molts ja els coneixia, però no tots, i per tant també ha descobert nous cellers, nous vins i persones que no coneixies, eh?
Bueno, en teoria, això va començar el 5 d'octubre, l'any passat. Un viatge que únic i fantàstic per tots els cellers de la DO. I sí que és cert que hi havia gent que ens coneixem de vista, però que no hi havia molta relació, i al final doncs, bueno, hem acabat coneixent a tothom, tot el que hi ha darrere, i vins que encara no havia tastat, que me'ls han enviat, i bueno, la veritat que molt content, encara més orgullós de lo que tenim allà.
Bueno, i escolta, la llista que hem fet de llocs per visitar i persones per conèixer en persona, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, jo crec que ara farem 3 mesos amb la furgo, por ahí. Sí.
La veritat és que, escolta, mira, si fos possible ho haguéssim fet cada setmana des del lloc, des del celler. El que passa és que és molt complicat, però la veritat que sí que hi ha ganes de visitar molts cellers i conèixer moltes persones, que de vegades l'entrevista telefònica se't queda curta quan comencen a explicar-te coses humanes i personals. En fi, tot aquest viatge el vam començar amb el president de la DO Costers del Segre, i evidentment ja vam quedar que l'acabaríem també amb ell, amb el Tomàs Cusiner. Tomàs, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La veritat és que suposo que tot el que he explicat i el que hem anat descobrint a tu no et ve de nou, perquè ja fa anys que estàs vinculat al món del vi de la zona de Lleida, i també com a president de la DO Costers del Segre coneixes totes aquestes singularitats, eh?
Bueno, no del tot, però més o menys sí, tots ens coneixem. La veritat és que les coses bones que té Costa del Segre és bueno, que hi ha molta relació entre els llibres, encara que estiguem a moltes distàncies i que sigui una província molt àmplia, i això ho farem moltes vegades, però realment el que ens esforcem és que tinguem contacte, que tinguem pares, que tinguem raons per a compartir, per a decidir i a projectar-nos cap al futur, i per tant el que intentem és treballar conjuntament i que tots siguem com a mínim coneguts, i a ser possible pues, que tinguem una amistat que faci marca i que entre tots la defensem, no? Que al final és sobretot el principal objectiu de Costers del Segre, no? El fet de constituir-se com una marca de referència reconeguda a tot el que és el país i a tot el món.
Clar, justament això, Tomàs, recordo l'entrevista de principi de temporada que parlàvem doncs de l'origen, no? El per què la DO Costers del Segre, com havia naixut, com havia crescut i com s'havia estabilitzat, que és justament el que ens estaves parlant. Jo crec que ara és un moment en el que, suposo que vosaltres això ja ho feu, des de fa dies, però en el mirar el futur immediat i el futur a llarg plaç, perquè la DO Costers del Segre doncs està estabilitzada, per entendre'ns, està creada, funciona, però ara toca fer això, mirar el futur. A curt termini, Tomàs, cap on anem amb la DO Costers del Segre?
Bueno, a veure, la DO Costers del Segre sobretot continua s'ha de ser molt resilient. O sigui, el que no fem en cap cas és canviar l'any d'estratègia. Creiem que és una cosa que era molt llarg termini, en molt vista, una baixa, però sempre perdó, a 20 anys vista i per davant, i tenim un programa davant de treballar en varietats, en recuperar varietats històriques de la província de Lleida, amb el qual hi estem molt ficats i que estem fent molt bona feina. Això és un punt molt, molt important per nosaltres, considerem, i després, evidentment, de trobar-nos les mateixes des d'un punt de vista de la millora dels productes i de ser més identificatius de lo que és l'origen de la província de Lleida. No? Un programa de sostenibilitat que fa molts anys que dure, amb un percentatge d'ecologia que és impressionant dintre del que és Castelló, dintre del que és la Costa del Segre, perdó, i després també, evidentment, potenciar tot el que és l'estudi de del carboni, de lo que és la petjada, perquè cada vegada serà més important, i pensem que serà una de les batalles de futur a tenir en compte també dintre la producció del vi. No?
Clar. El tema de la sostenibilitat, Felip, si recordes, hi ha molts cellers que no és que hi hagin pensat, sinó que ja estan treballant, eh? Bueno, Felip Urbano. Bueno, Felip, igual l'hem perdut ara, però bueno, just el que deies, Tomàs, que hem parlat amb molts cellers que ja ho estaven treballant, no pensant, treballant,
sí.
I és el que dius, aviam, això és una obligació a nivell social, no només dels cellers, sinó tota la societat, per tant, vosaltres ja esteu fent el que s'ha de fer.
Bueno, això està en una societat que també obliga a que hi hagi un canvi, a que hi hagi unes raons de funcionament, unes formes de funcionament. Bueno, en un moment donat va ser l'ecologia, i crec que aquí Costa del Segre ha sigut la nació d'origen que més ha avançat en aquest aspecte, probablement no, amb tota seguretat és la que tenim més percentatge de producte ecològic al mercat, i a més tenim la idiosincràsia de que quasi totes les bodegues tenen vinya pròpia, no? Totes les bodegues tenen vinya pròpia, pensem. Sí. Això sembla que no, però també és un valor molt important des del punt de vista del control a nivell de sostenibilitat, no? Perquè diguem que és quilòmetres d'ara, és de proximitat, no hi ha distàncies, i després també hi ha, evidentment, la filosofia de cada una de les bodegues, que no és sol un tema de que ens demani, sinó que també és el que volem, no? Perquè, tothom vol estalviar l'energia en aquests moments, tothom té de ser capaç de elaborant i com està treballant. Hi ha moltes inversions en tot el que és fotovoltaica, hi ha moltes inversions en aïllaments, i després en parla molt dintre la DEO perquè hi ha un programa de sostenibilitat des de fa més de 10 anys. No? Mm. Llavors, pues, bueno, tot això també fa que la DEO es transformi poquet a poquet i que tothom segueixi una línia i que entre tots hi parlem molt, perquè fem trobades de cellers i amb aquestes trobades fem jornades de tècniques i jornades de treball i d'estudi, i la veritat és que intentem que hi hagi molta comunicació entre tots els cellers de Costa del Segre per anar tots alguna cap al futur, no?
Mm-hmm. Sembla que hem recuperat el Felip.
Sí.
Escolta, mira, ara que t'hem recuperat i que el Tomàs en parlava de recuperar certes varietats de raïm, escolta, tu que has estat present també, Felip, a les entrevistes de setmana rere setmana, creus que s'ha de treballar amb tema de recuperar certes varietats o potenciar-ne d'altres?
Bueno, crec que ara fa 2 setmanes vaig estar raïmat amb el Carles, amb el Manuel de Raïmat, que va començar el 2019, i vam estar tastant la varietat nova, bueno, nova, la que estem intentant que surti. Jo crec que sí, que hauríem de potenciar aquestes varietats, d'intentar trobar, mai millor dit, una varietat que sigui l'identitat de la Llagosa del Segre, i bueno, pues intentar això, el que deia el Tomàs, no? Que jo crec que a nivell nacional i a nivell mundial, pues, bueno, tindrà aquella repercussió, però sí que és cert que hauríem de lluitar per bueno, pues, tindre tots un estandarge, si ho he trobat o si ho he sigut, no sé, una varietat. Crec que és el futur, ara mateix.
Tomàs, quan sembla que tot està inventat, resulta que s'ha de seguir investigant, eh?
Bueno, no s'acaba mai, l'evolució és imparable, no? La veritat és que el món del vi és molt dinàmic, hi ha moltes novetats i molta gent que s'esforça molt en fer coses diverses i noves, i per tant també hi ha un consumidor que també li agrada veure què és el que està sorgint. Moltes vegades, que fa molts anys que miràvem, diguem, de cara al futur, el que hem fet des de fa bastant temps ja és mirar de cara al passat, i llavors una mica recuperar coses que s'han perdut, coses que ens vam oblidar, coses que semblava que no tenien importància o valor, i que ara, amb un coneixement superior i amb molta més cura i amb molta més dedicació, pues valen el que antes no valien. O sigui, estem parlant de moltes formes d'elaborar vins que s'havien perdut o que s'havien ningunejat en un moment donat i que ara es tornen a ficar en valor perquè ha posat la figura de l'enòleg, la figura del productor, el viticultor que té ganes de transformar el vi. Abans hi havia pagesos i després hi havia una bodega que feia vi o una cooperativa. Actualment són pagesos conscients, amb preparació, amb coneixement, que el que volen és transformar el seu producte en un gran vi i, per tant, hi ha molts esforços ficats amb sistemes d'elaboració, amb contenidors, amb el que és el ciment, el que és l'àmfora, el que és el fang, el que és sota el mar, sota la terra. O sigui, s'està fent molta experimentació i molt coneixement, perquè realment també volem... Cada un de nosaltres necessita una personalitat i diferenciar-se de la resta, una mica, i que sigui una miqueta, no? I això és el bo del món del vi, no? I tenim moltes bodegues i cada una té la seva petita personalitat i les seves petites diferències, no? Jo és que ho faig així, jo que ho faig així. I això és el que dona riquesa i enriqueix de cara al futur, sens dubte, no? I encara crec que queda molt recorregut per davant, perquè del mateix raïm se poden fer molts tipus diferents de vi, i això pues, encara hi ha molt per experimentar i per conèixer.
Clar. Tomàs, quan parlàvem de futur a mig i llarg termini, pensava també si passava pel tema de l'exportació a nivell nacional i internacional. No sé si és una assignatura pendent, si s'hi està treballant, si any rere any es veu que les xifres van augmentant.
Bueno, això és una feina que cada bodega té sobre la taula. La DEO Costes del Segre, com a DEO Costes del Segre, la missió de la DEO és garantir qualitat i promocionar tant com se pugui. Ara, la feina d'anar a vendre correspon a cada un dels cellers i a una feina comercial, evidentment que si la DEO és capaç de posicionar-se, si és capaç de tenir una marca de més respecte, més prestigi, més fàcil serà de vendre, no? Perquè al final és una marca paraigües que tot molt interessa molt defensar i que sigui molt potenta, perquè això ens permet també vendre algo més car, no? I això també és molt important, no? Però sí que realment, bueno, l'exportació fa molts anys que és una oportunitat, és una part més del món, o sigui, nosaltres considerem que el món no és sol el nostre país, sinó que els països són tots i el món és molt petit, al final, no? I, per tant, sí, avui dia... però, bueno, també és veritat que enviar una botella de vi al Japó, pues, sostenibilitat no és que sigui molt alta, diguem-ho.
Clar, clar,
no?
Clar.
Estem en un món de moltes contradiccions, no?
Clar,
i això, pues, tindrem que anar-nos adaptant.
Escolta, ja per acabar, el que he vist també que està creixent és el tema del enoturisme, que als cellers els agrada obrir les portes de casa perquè la gent pugui anar, conèixer-los i d'una manera o altra fidelitzar-los també.
Evidentment, sí. Sí, això... Nosaltres diem síndrome de la bodega visitada. des d'un punt de vista de qui ha visitat una bodega, ha parlat amb el propietari o amb el representant o amb qui estigui al front, i ha gaudit de la visita i ha disfrutat dels vins i ha tingut un moment màgic, diguem-ho així, després s'han portat sempre cap a casa,
clar,
no? O sigui, després se'n recorda, després quan va al restaurant diu, ostres, ja he estat en aquesta bodega.
Clar, clar, clar.
Això ens passa també a nivell de territori, no? Sempre que nosaltres com a lleidatans sortim de casa, mos anem a qualsevol país del món i trobem una ampolla de Costes del Segre, és com si fos nostre, perquè és trosset del nostre territori, que està a Dinamarca o que està al Japó, que està a Taiwan, diguem-ho així, no? I això ens fa molta il·lusió a tots, no? Passa exactament el mateix, no? Quan visites una bodega i t'atenen bé, evidentment, i els vins estan bons, llavors tu te'n recordes ja de per vida, no? I per tant, és interessant en el turisme, és interessant perquè també és una mica de negoci, no és que sigui un gran negoci, perquè la inversió també és molt alta, però és un negociet que, a més, s'ha de cuidar molt per a que fer fidelització dels clients, fidelització dels visitants, això sobretot. O sigui, la fidelització considero que en aquest aspecte de l'enoturisme al nostre país és el més important.
I tant. Felip, la veritat és que estàs, com deia el Tomàs, si estàs al lineal d'un supermercat i tens vins més o menys de la mateixa qualitat, però n'hi ha un que et sona perquè l'has visitat, aquella bodega, i te'n recordes del nom, doncs segur que acabaràs triant aquell.
Home, és que jo deia el Tomàs, quan tu vas sentir un celler, te'n portes aquella experiència, bueno, el que t'expliquen allà, i evidentment pues, després te'n recordes això.
Clar.
Vas a un súper, a una botella de vins o a un restaurant. I està clar que cada cop més, pues, jo, bueno, jo més cada dia, ara els tres mesos que porta Barcelona, que la gent demana per mirar coses del Segre, s'interessa, que també expliquem, no?, que és una feina nostra, no?, també, d'explicar de el que tenim allà, no?, les tres zones, i, bueno, doncs, tenir diferenciació, com tot igual.
Sí,
sí, sí. Que és important.
Com bé deia el president, si la marca creix, els cellers creixen, vull dir, això està clar. És, si el paraigua de la DO Costes del Segre es fa gran, agafa tenint més repercussió nacional i internacional, doncs, evidentment, portar un vi a un lloc amb el segell DO Costes del Segre sempre serà més fàcil, evidentment, si tens la feina ben feta, eh? No pots portar qualsevol cosa, això està clar. Tomàs Cusiné, president de la DO Costes del Segre, escolta, mira, t'agraeixo moltíssim i la veritat és que ha estat un plaer que ens hagueu obert les portes de tots els cellers de la DO Costes del Segre, que hagueu confiat en Cope Lleida per aquesta iniciativa de visitar cadascun dels cellers i conèixer a totes les persones, famílies i treballadors que hi ha darrere dels Costes del Segre, de la DO Costes del Segre. I que ens hem convertit nosaltres en fans, eh? O sigui, allò que dèiem de fidelitzar, nosaltres ja som fans de l'ADO Costes del Segre.
Bueno, a Lleida hi ha una certa obligació en ser, no? Jo sempre dic que defensar el territori a través de les marques i crec que Costes del Segre com a marca de vi probablement sigui de les millors marques que Lleida tenim en aquests moments per a defensar el nostre territori i per anar orgullosos amb una ampolla de vi a regalar a tots els nostres amics, siguin de fora o de dintre, perquè és com portar un trosset al nostre territori, perquè significa el territori, significa la procedència, i realment és un producte que fa que l'orgull sigui alt, no? O sigui, per tant, jo recomano a tothom regalar i recomanar i anar pel món una comunitat catòlica, els lleidatans hem de fer, per extendre els nostres productes i ara ja estiguin més presents a tot arreu, no?
I tant que sí. Doncs escolta, la nostra enhorabona a tot el teu equip, al capdavant de la DO Costes del Segre, a tots els i les celleristes i a tu mateix, Tomàs, sobretot per atendre'ns també sempre que hem necessitat parlar amb tu. Moltíssimes gràcies i enhorabona per tota la tasca.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, Tomàs, parlem.
Felip, em quedo amb una frase que ha dit ara el Tomàs. Si tu te'n vas a Dinamarca, per exemple, deia, no?, i t'obren, et porten una ampolla de Costes del Segre, i quan te la obrin, és que no tens cap mena de dubte que el raïm amb el que s'ha fet aquell vi és d'aquí, de casa nostra, que ha patit les inclemències meteorològiques, que l'han collit aquí, que s'ha fet aquí, que l'han embotellat aquí, i que tu l'estàs obrint a l'altra punta del món. Si tu pares a pensar, és que és producte de la terra 100%, i a més, preservat dins d'una ampolla i tancat.
És el que parlàvem. Mira, me'n recordo que ara fa... No arriba ni 4 mesos que estic a Barcelona, ¿vale? La segona tarda que vaig sortir a fer un dinet, hòstia, arriba a un restaurant i mira si ve i dic, hòstia, no pot ser. Fogonusa, de Petit Duran, i tenien un vi de la DO Costes del Segre.
Veus?
I que la il·lusió que te fa...
És curiós, però és veritat, és així.
En un lloc que no t'esperaves i penses, hòstia, que bé, no? Pues això vol dir que, bueno, que estem fent una feina, jo crec que molt ben feta, i sobretot, pues, és el que jo sempre hem dit, no?, que hem de confiar i d'apostar per als 35 cellers que ja no la deu, i els que hi ha dos o tres que estan fora, que també són de Lleida, per mi, que no hi ha cap problema, i que en realitat, no diré que lo fem millor, però igual que qualsevol segur.
I tant. Vull dir, allò de, bueno, és que a Lleida... No, aquí no som inferiors. Estem al nivell i en alguns casos per sobre de tot, perquè tenim una singularitat geogràfica que no tenen a d'altres llocs.
És el que deia el Tomàs. Jo crec que hem d'estar molt orgullosos del que tenim a casa i lluitar per això, que en realitat al final la gent ho sap, lo que passa que no sé si... Que la
bueno, costa.
Que ja... Sí, costa, no?
Costa una mica.
Però
també s'està superant i després tota aquesta temporada ens ha vingut bé per conèixer la realitat de molts cellers i veure que sí, que s'està superant aquestes històries. En fi, que ha estat tota una temporada radiofònica. Aquesta setmana ja sabeu que és la darrera de programació local, que després ja fem vacances fins a la primera setmana de setembre, i que amb això també acabem tot el nostre recorregut per la DO Costes del Segre, que, com deia al principi, ha estat copilotada pel nostre sommelier, el Felip Urbano, que, a més, és un ambaixador magnífic de la DO Costes del Segre fora de terres lleidatanes. Felip Urbano, escolta, que ha estat un plaer, cuida't força i aprofita l'estiu per agafar forces,
Sí, pensa que el que portaré por ahí serà tot de Costes del Segre.
Clar que sí. Una abraçada gran.
Vinga, Cuidad, una abrazada.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Pensava que ja ens plantarem a les 2 de la tarda amb la tertúlia dels polítics, ja per sobre dels 33 graus a la ciutat de Lleida, arribant ja aquests dies en el que a d'altres punts de la geografia nacional sí que estan assolint i assolirant els 40 o més. Aquí Lleida sembla que costarà arribar a la xifra del 4, però vaja, que és igual, 39 graus fa molta calor, i com ens explicava abans l'Armando Álvarez, el problema és que estem per sobre dels 30 graus més de 12, 13 i 14 hores. I això jo crec que és el que acaba escalfant-ho tot plegat. Va, que avui estan amb nosaltres pel Comú de Lleida, el Sergi Talamonte. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
De Ciutadans, la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
De Junts per Cat, el David Melé. David, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Que, per cert, acabes d'arribar, t'hi vés entrar serio, tieso. Fa molta calor.
Que... Fa molta calor. Vaya correcuita, arribo tard i malament a tot arreu, però avui no volia faltar.
No, tard no, has arribat clavat. Aquí ha engegat la llum vermella i ja estaves assegut. Eh? Per part del PSC tenim avui el Joan Queralt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia. Molt content de ser aquí.
I a través de videoconferència, per part del Partit Popular, el Xavi Palau. Xavi, què tal? No, mira, s'acaba de desconnectar el Xavi. Ha estat connectat fins ara i s'ha desconnectat. Bueno, és igual. A veure si podem recuperar aquesta connexió. Xavi Palau, què tal? Bon dia. Xavi.
Hola, molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tots els oients.
Bueno, què tal? Com estàs?
Doncs bé, mira, tots els queixeu de la calor, perquè, bueno, ara, com ho veieu, pujant les temperatures, i en qualsevol cas, doncs, bueno, ja sabem com és l'estiu a Lleida, però sobretot molta prudència a la gent gran, i sobretot també el tema dels incendis, que crec que hi ha el risc de que tornin a florar.
Sí, sí, jo crec que el risc el tindrem tot l'estiu, per desgràcia, encara que algun dia plogui, eh? De totes maneres, això és un vici, Xavi, a l'estiu ens queixem de la calor i a l'hivern ens queixarem del fred, i és que això ve implícit, eh?
Això va per gusto. Jo, com que sóc una persona més de fred que de calor...
Bueno, pues res. Pues això, ara t'has d'estar queixant de calor.
Sí, exacte, però per això t'ho dic, això va per gustos. A mi la calor doncs, no m'agrada tant com el fred.
Bueno, res. Bueno, va, mira, que normalment parlem de temes que el David Melem diu, és que jo aquest tema no el porto. I claro, no, i al final dic, bueno, anem a buscar un tema que el David Melés pugui esplaiar, que sí que porti. I mira, per desgràcia, perquè aquestes coses sorgeixen així, eh? No és que les hagi buscat, però ja sabeu que ja... Ahir en parlàvem, a l'informatiu, però hi ha una problemàtica a la partida de Llívia, a Lleida, amb uns edificis, bueno, els darrers que hi ha, de la trama urbana, que ja donen de cara a un camp. I hi ha un problema, doncs, amb el tema dels processos que segueix el pagès per mantenir per tenir cura del seu camp, per entendre'ns, processos de sulfatà i d'altres històries, i els veïns. I això s'ha greujat darrerament, no sé si pel tema de les calors, obrir finestres i que arribi l'estiu. David Melé, no sé si ho he explicat bé, segur que m'he deixat mil coses.
No, ja per contextualitzar ho has fet molt bé,
vale. Vale?
Per això ara has entès, que no sabia que parlaríem d'això, però podia intuir, per això també la veritat d'arribar, i que a vegades el dia a dia te comportaria d'excusar-te, i avui han entès que a més és la darrera tertúlia que fem avui aquí, tal com havies dit, i per contextualitzar, efectivament aquest és una mica l'estat de situació, val? I llavors aquí han aflorat molts dels aspectes, com de dius tu, quan surt a l'opinió pública aquest tema, normalment darrere hi ha hagut altres, fa molts mesos o anys, vale, que aquesta problemàtica, per definir-ho d'alguna manera, existia i existeix. Sí que és cert, i en aquest aspecte, com a regidor de l'Horta, en les darreres setmanes he estat en contacte amb els veïns i amb els propietaris de les finques, perquè també entenia i enteníem que el que calia una miqueta és buscar un punt d'acord, tenint en compte que hi ha moltes puntes, com bé després els meus companys diran, no? Perquè al final aquí estem parlant de l'activitat agrària, de la convivència en aquests espais, que sí que la complexitat i és molt clar, que hem de ser molt clars en aquests espais de transició horta-ciutat, que és una paraula molt bonica a vegades quan l'utilitzem en uns altres termes, però aquí, en aquests espais de transició horta-ciutat, on el poder realitzar l'activitat agrària pot tindre alguns inconvenients. A partir d'aquí, la paraula inconvenients, buscarem la idoneïtat i buscarem altres conceptes. Sí que és cert, i com bé deies tu, que aquest any ha sigut una campanya atípica, les calors que van vindre abans, les gelades, l'intentar salvar la fruita i el fet de que s'han tingut que fer potser més tractaments dels que es feien habitualment i les sensibilitats de tothom, que avui en dia com a regidors hem d'estar atents a totes les sensibilitats, però realment ens trobem ara mateix amb un conflicte que ha arribat a l'opinió pública, que ja existia abans, i la nostra voluntat en tot moment és trobar un acord per poder continuar desenvolupant l'activitat agrària en convivència amb els veïns. A partir d'aquí, soc conscient que hi ha moltíssimes puntes, molts punts de vista, però en tot moment el conflicte no ens interessa perquè al final l'activitat agrària a l'Horta de Lleida és prioritària i molt important, i hem de ser capaços entre tots, aquí formem part el sector, els veïns, els partits polítics, els regidors, les regidores i les organitzacions agràries, tots hem de ser capaços. Tots hem de ser capaços de treballar-ho conjuntament, perquè si no, no ens en sortirem.
El Comú de Lleida ja es va pronunciar al respecte, Sergi. Vosaltres del que vau parlar és sobretot dels productes.
Bueno, si es fixeu en un detall, les propostes que hem portat a votació a les comissions informatives les hem presentat a la Comissió de Salut Pública. Perquè a mi una cosa que em sap molt greu, que tot això es vulgui barrejar amb un conflicte entre pagesos i ciutat, amb un conflicte entre pagesos i urbanites, fins i tot, que això és un tema que es va debatre quan es va parlar de l'ordenança de l'Horta de Lleida, o un conflicte entre els edificis, els veïns i l'ús de fitosanitaris. El problema no és aquest. Això no és un conflicte amb els pagesos, això no és un conflicte amb la gestió agrària de la nostra comarca. El problema és un problema de salut pública, d'un cas puntual en el que hi ha una persona que, des del nostre punt de vista, està cometent una mala praxis de gestió de productes químics al cantó d'edificis on viu persones, amb una trama urbana i amb una finca que és urbana, curiosament, perquè aquesta finca, al final de la que està tocant amb els edificis als edificis de Llívia, està qualificada com a urbana i la resta de finca està qualificada com a urbanitzable no delimitat. Però estem parlant d'un buit legal en el qual l'Ajuntament de Lleida ha de regular l'ús de fitosanitaris quan estem parlant de trama urbana consolidada. No podem passar amb una atomitzadora pel mig de Prat de la Riba. És que a ningú se li acudeix? Pues quan parlem d'un camí d'ús públic com pot ser el camí nord de Llívia, estem parlant exactament del mateix. No podem passar amb una atomitzadora enmig d'un camí d'ús públic perquè ruixem cotxes, ruixem vianants, ruixem balcons, i això no es pot permetre, és una mala praxis. Estem parlant d'això. Jo, si us plau, m'agradaria que circunscrivim el problema a lo que és. No és un problema amb els veïns i els pagesos, no és un problema a l'Horta de Lleida. La proposta no la vam presentar a la Comissió de l'Horta, perquè no és un problema de l'Horta. No sé si m'explico.
Bueno, no, queda aclarit. Maria Borrell.
Sí, bueno, una mica reprenent el que ara comentava el Sergi. Nosaltres hem tingut coneixement perquè ens ha fet una crida, ens han enviat un correu al grup municipal, els propis veïns, per explicar-nos doncs, quina és la problemàtica que es troben a les seves vivendes, i com a càrrecs públics que som i ens vam a tota la ciutadania, per suposat hem d'anar a veure quin és el problema, escoltar-los i que ens expliquin. Jo tinc, per una banda, aquesta versió, no he pogut parlar en aquest cas amb el propietari de les finques agrícoles, però sí que m'han explicat i, bueno, pues, t'ensenyen vídeos, t'ensenyen fotos, t'expliquen la problemàtica que tenen, i és cert que això no es tracta, no s'ha de posar un conflicte, ni s'ha d'enquistar molt menys un conflicte entre veïns o pagesos. Jo també estic d'acord amb això amb el Sergi, perquè no és tant la qüestió. L'Ajuntament de Lleida, en aquest cas, la regidoria competent, i fins i tot tots els regidors, els de governs i d'oposició, tenim l'obligació d'escoltar els veïns i cercar solucions consensuades perquè això no arribi més. Una cosa institucional, jo avui no m'havia llegit que sortia també a la premsa precisament aquest tema, no ho havia constatat perquè ja havia quedat amb aquests veïns, i certament, a veure, des de lo que es tracta és que és un carrer urbà, i amb un carrer urbà doncs no s'hi pot passar determinada maquinària, o sigui, ni un tractor ni una fumigadora, i quan més a més hi ha clavegram, i això també va a les aigües públiques. Per tant, o sigui, el que s'ha de cercar és, bueno, si hi ha alguna conducta que no està ben feta o és irregular, doncs intervenir en aquesta conducta. I per altra banda, doncs clar que s'ha de respectar també el descans dels veïns, perquè hi ha determinades hores, que jo ja entenc que hi ha unes hores per les calors, que s'ha de, pues, fumigar determinades hores del dia o de la nit, però bueno, que hi hagi almenys aquest consens. Clar, a mi el que m'ha sobtat sobretot és que jo els he preguntat als veïns quan se va fer la darrera reunió a Llívia, precisament amb els veïns, que a més hi va acudir l'alcalde, dic, això ho vau plantejar, en aquest cas va acudir l'alcalde i ho va plantejar, va dir, sí, ho hem plantejat, però no trobem resposta, hem enviat cartes, hem enviat comunicats, en aquest cas a l'alcaldia, i no ens han donat resposta, i potser per això estem reclamant també que els grups de l'oposició, doncs escolteu què és el que passa perquè en tingueu coneixement. Doncs jo crec que, a veure, ja és un fet habitual, no?, que l'alcalde, o sigui, se li reclame visites o que se'ls escolti o reunions i no es reuneix amb els veïns. Doncs jo crec que aquí s'ha d'intervenir i s'ha de donar resposta per part de l'alcaldia.
Per tant, entenc que tant el Comú de Lleida com Ciutadans veu insuficient la proposta d'una ordenança per horari. No es tracta d'hores, sinó es tracta del producte. El producte i la zona.
Jo entenc que l'Ajuntament de Lleida, tal com diu el Real Decret de Gestió de Fitosanitaris, ha de regular, perquè és la seva obligació, aquests buits legals, perquè no ho regula tot, evidentment. Per exemple, prohibeix d'una forma explícita que es pugui utilitzar fitosanitaris d'una forma general amb espais industrials o, per exemple, amb parcs públics. Però no digo expressament si es pot ruixar o no es pot ruixar en bloc de pisos, perquè igual a ningú se li acudiria que això que hagués de quedar explicitat en una llei, perquè no hauria de passar. I pues, quan passa, aquests buits legals l'Ajuntament de Lleida s'ha de regular. Jo crec que és molt fàcil de posar-nos mans al treball, mirar quins són els productes fitosanitaris, nivells de toxicitat, distàncies mínimes al nucli urbà, i posar-ho negre sobre blanc, i ja està, i regular-ho. I llavors solucionarem els conflictes, no només aquests, sinó tots els que puguin venir d'endavant.
Joan Queralt.
A veure, ficar-se en una piscina amb aigua i no sortir moll és pràcticament impossible. Sí. Llavors, mediar amb un problema com aquest, amb pagesos i tot això, al final se converteix en un problema urbà rústic. Pagesos contra gent d'urbanit. Això, Sergi, encara que no mos agradi, però al final això agafa aquest caire. Número 1. Aquest senyor té una finca i hi ha un camí. Ell pel camí no hi pot passar. Això és una cosa que està claríssima, no per des de que hi ha l'ordenança de l'Horta. O sigui, tu quan tens un camp i has de fer les teves feines agrícoles, el que no pots invair és un camí públic que passi per allà. Tu has de tallar els arbres a la suficient distància com perquè les maniobres que hagis de fer les has de fer dins de la teva pròpia finca. Això, número 1. Per tant, si aquest senyor invaeix el camí, està fent una cosa que està mal feta. Després,
lamentablement, pues, hem de nombrar l'ordenança de l'ordre, però aquest és un tema que l'hem comentat moltes vegades. L'únic lloc on està regulada l'aplicació de fitosanitaris és als nuclis urbans. No parla en cap moment de quan s'ha de tirar ni com s'ha de tirar. Parla de tractaments aeris, però amb el que és l'horta... perdó. Nosaltres ho hem mirat i ho hem remirat i ho hem rebuscat i en cap moment parla de com s'han de fer ni quan s'han de fer ni quan s'ha de deixar de fer. Els tractaments, quan parlem de zones agrícoles, i en aquest cas estem parlant d'una zona agrícola, també us he de dir que desconec que la qualificació que té el sol en aquest moment sigui o no sigui determinant per poder fer les feines que es fan. En quant a la perillositat dels productes que es tiren, són uns productes que estan perfectament regulats, perfectament identificats. La traçabilitat que s'està utilitzant en els tractaments fitosanitaris a tots els productors de l'Horta de Lleida és molt exigent, i em consta que aquest senyor damunt està treballant en una cooperativa que pràcticament tota la seva producció va cap a l'exportació, encara són més rigorosos. Però és igual, això és purament anecdòtic. Ja et dic, és un tema que fins i tot sortia, avui llegia Unió de Pagesos, que és un sindicat que té molts anys d'existència, i han lliurat 1.000 batalles de totes les menes, de maneres i tots els colors, en cap moment s'havien trobat en una situació com aquesta. Llavors jo crec que aquí el que hem de fer tots és templar una miqueteta els ànims, mirar d'arribar a un punt de consens i de que les coses no vagin a més, perquè si anem fotent gasolina, al final cremarà. I aquí, Sergi, tu ja saps com són tothom, Sergi i Maria i David. O sigui, aquí et pots trobar que passat demà hi fotin 200 atomitzadores allí en plan reivindicatiu. I això és el que hem d'evitar. Hem de mirar exactament quines són les normatives, no ens han d'anticipar, segur que això s'ha de fer consultes amb gent que possiblement ne saben més que nosaltres amb aquest tema, i mirar a veure com se pot regular sense que la sang arribi al riu. Perquè, si no, prendrem mal tots. Els veïns, els partits, l'Ajuntament i tothom. Per tant, no, o sigui... Tenim cura perquè és un tema que hem de solventar-lo i la nostra feina no ens amagamos. Al contrari, jo crec que jo hi vaig estar parlant amb el Guillem i aquesta tarda vaig a veure els veïns i la meva voluntat és d'escoltar i bueno, pues intentar arribar a una solució. Que és un tema de salut pública i que s'ha de parar perquè s'ha de parar perquè hi ha una llei que ho impedeix? Pues s'haurà de fer, Sergi. Vull dir, a pesar del que sigui, que si aquesta persona fa els tractaments dins del seu la propietat i no inveix allò i s'ha de fer en un moment que no hi hagi aire perquè això, o avisant o no s'avisant, no ho sé com ho hem de mirar de fer, però jo apel·lo al sentit comú, a la calma, a la serenor, i a mirar que les coses aquestes se regulin entre els veïns, perquè, com dius tu, és un tema que porta molt temps enquistat, i ja fa... O sigui, aquestes coses, perdona que m'allargo un segon, però aquestes coses no són espontànies. Si això de cop i volta no apareix el conflicte. Això és un conflicte que ja es va liant, i a lo millor, pues, no sé, dius tu que porten 7 anys, si no s'importen 7, si importen 3 o porten 5. Però al final tot això són un cúmul de coses que al final exploten. Uh-huh. I el que s'ha de mirar és de no arribar amb això, i que vagi a més.
Xavi Palau.
Aquí està. A veure, jo aquí distingeixo dues coses. Per una banda, dirigeixo directament al senyor Melé. Aquest discurs de lo políticament correcte, de buscar el consens entre tots els partits i totes les persones, però després el govern fa que li doni la gana i no busca mai el consens, encara no entès, senyor Melé, quina és la solució que proposa el govern de la paeria en relació a aquest tema. Està molt bé el consens, però la solució no l'hi he escoltat. Dit això, en quant al focus principal de l'assumpte, avui, en aquest moment, ni a l'Horta ni a les zones agrícoles hi ha una regulació que determini o no com i quan es poden solfatar. I, a més, el producte el qual utilitzen és del tot legal, perquè si no, no el podrien tirar. Per tant, no podem ficar el focus en el producte, perquè el producte és legal. Ara, aquí hi ha un tema que és alternatiu, i és que, evidentment, que hi ha dret a ensolfatar, potser que hem de respectar el dret dels veïns a que no se'ls ensolfatin veix, i que, per tant, ja per la seva salut. I és evident que caldrà buscar una solució de consens, però aquesta solució, evidentment, encara no entenc o no sé què és el que ens proposa l'Ajuntament, perquè hi ha un buit legal. Ni a l'Horta ni a zones agrícoles hi ha una normativa que determini ni l'ús ni l'hora per poder ensolfatar. I aquest és precisament el problema que tenim. I és cert que quan hi ha una denúncia d'aquest tipus és perquè això no neix un dia per l'altre. Si no, això ens ho trobem ara a Llívia, però ens ho podem trobar a qualsevol zona de l'Horta de Lleida.
De manera breu, perquè ja veieu que queden 7 minuts, David, Sergi i Maria.
No, jo seré molt breu, perquè a més sempre parlem de generalistes... Quan parlem de consens, jo crec que quan digui el senyor Palau que proposa, que, pues, el primer que proposava aquest regidor era trobar el marc adequat per poder-nos sentar tots, I el que ha fet aquest regidor, parlant amb els veïns, o almenys intentant amb els veïns i amb el propietari de la finca, era trobar un punt. Ara tenim una proposta que potser no agrada a ningú, que tampoc està regulat a cap puesto, i un compromís de que les aplicacions que es faran d'aquí a final de temporada, que no són gaires tampoc, seran amb un horari més o menys entre les 8 de les tardes i avisar els veïns d'aquest tractament. Això no ho diu cap norma tampoc. Llavors, a partir d'aquí la meva voluntat, la meva, i entenc que la de tots, i com a, jo com a responsable de l'Horta, era trobar el marc adequat per poder-nos sentar tots. Això no ho solventarem en 15 dies, i s'estan demanant els informes, i com bé dieu, amb la Generalitat, perquè quan vam parlar del tema de l'aplicació de fitosanitaris a l'ordenança, també vam estar parlant de les competències tant de la Generalitat com de l'Estat, com de la Comunitat Econòmica Europea. Sí, al final... segurament el fet d'haver explotat a nivell social i a nivell comunicatiu fan canviar els plans, però la idea era trobar el marc adequat per treballar conjuntament. I com han fet, i hem sigut capaços de fer, senyor Palau, a l'ordenança i amb altres puestos a l'Horta.
Recordeu, breu, Sergi.
A veure, senyor Palau, sí, és de regulat l'ús de fitosanitaris. Hi ha un real decret, la Mar de Majo, que vostè se pot descarregar i se'l llegeix. Està reguladíssim l'ús de fitosanitaris. És molt estricta la legislació en l'ús de fitosanitaris. L'altra cosa... No
a l'Horta i a zones agrícoles?
A l'Horta i zones agrícoles, senyor Palau. Lo no està regulat en l'ús de fitosanitaris és en el punt de transició a espais urbans purs, també. Però què passa quan una finca està tocant a la trama urbana consolidada? Això, aquí hi ha un buit legal. I aquí és on nosaltres demanem que l'Ajuntament de Lleida reguli. I té capacitat de regular, i ho ha de fer. I nosaltres no tindrem por a defensar els veïns, perquè hi ha algú que vulgui solivientar aquest tema i convertir-lo en una batalla campal entre pagesos i ciutat. Perquè no ho
que
és.
Que no governava vostè no quan s'ha aprovat l'ordenança
no
de l'Horta.
És, no, l'ordenança de l'Horta no té res a veure amb això, senyor Palau. L'ordenança de l'Horta és de circunscripció de l'Horta de Lleida. I això no és Horta de Lleida, això és nucli urbà. Senyor Palau, faci el favor de no generar polèmica. Faci el favor de no generar polèmica. No, el regidor de l'Horta de Lleida...
Quina polèmica? La polèmica sí. La generen vostès.
No, faci el favor de no generar polèmica. No és un conflicte entre pagesos Horta de Lleida.
Perdó, que he de parlar a la Maria i en Joan.
Vale? Sí.
Bueno, l'altre tema que és molt important. L'Ajuntament té una obligació de preservar la salut pública. Perquè no estem parlant de molèsties, no estem parlant de que si a les 4 de la matinada fan soroll, que tampoc,
que
perquè
també
hi ha una ordenança municipal que ho diu. Vale? Estem parlant de respirar productes químics, que tenen unes certes toxicitats, per molt que estiguin permesos, i tenen unes fitxes tècniques que obliguen a una sèrie de gestions molt estrictes. I estem parlant d'una mala praxi, jo ho tinc molt clar. I és un tema puntual, no és una batalla amb els pagesos, per favor. Bueno, i deixem d'alimentar aquest debat.
Que ens queden 3 minuts sí. I mig. Vull donar la paraula a la Maria i al Joan. I, bueno, no tenim temps i ara no el puc punxar, però m'acaba d'enviar un missatge una persona vinculada al món, a aquest món, i em diu que no, que del que dieu que no està d'acord. Però bueno
ja, està
ja en parlarem al setembre, de totes maneres. Sí. Maria.
No, és que, a veure, de totes maneres, independentment de regular, no regular, de com, quan, d'ordenança modificada, de tal, jo crec que, tenim un problema avui, jo me n'he assabentat avui, quan me van arribar aquest correu d'aquests veïns, i de lo que es tracta és de donar una solució ràpida. O sigui, jo del que em queixo és que sembla que aquest Ajuntament, moltes vegades, arriba tard a les coses. Si és una cosa que se sabia, que estava damunt de la taula, que hi havia notícies perquè hi havia demandes per part de, en aquest cas, aquests veïns, no? A l'Ajuntament de Lleida, a l'equip de govern, de que es trobàvem amb això, per què no s'actua abans? O sigui, s'ha d'arribar sempre als extrems per solucionar les coses, perquè les coses poden solucionar, i ja no parlem de mediació. Jo avui he parlat amb el regidor, amb el David Mele, que tinc aquí al costat, i ja li he dit, o sigui, s'ha d'actuar, però no arriba tard, perquè és que ara ja, quan acabem la temporada, doncs ja no té sentit. Si és un tema que ja és sabut i és conegut, doncs escolta, posem idees, posem solucions damunt de la taula que es poden fer, i sobretot si hi ha un incompliment, perquè insistim, és un carrer públic i és un carrer pel qual no s'hi pot passar amb una atomitzadora. Doncs a veure, això ha de ser sancionat i pot ser sancionat. A partir d'aquí, si s'ha fet, si no s'ha fet, jo ho desconec, també t'ho dic. Jo ho desconec.
Acabarem amb el Joan.
Sí. No, bueno, jo torno, m'enroco una miqueta amb la posició que estàvem dient. S'ha d'analitzar el tema des d'un tema, si és una qüestió de salut pública, doncs s'ha d'afrontar des d'allí, però jo continuo dient el mateix. Ell no pot invadir el camí, aquesta persona, perquè això està clar, perquè les teues feines has de fer dins de la teva pròpia parcel·la, i apel·lo al sentit comú. Jo vaig ser, no sé quant temps fa d'això, jo a l'anterior legislatura vaig ser 8 mesos regidor de l'Horta. i no, jo no vaig tenir cap notícia en aquest tema. A mi no em va arribar, no vol dir que no existís el problema, però a mi no em va arribar. Però bueno, independentment d'això, jo penso que és una qüestió que s'ha d'afrontar amb molta serenor. El que no podem fer és incendiar ningú. Sergi, tu vols defensar els veïns, jo també vull defensar els veïns, també vull defensar la persona aquesta que està fent la seva feina. Crec que hi ha un punt intermig al que es pot arribar, i si s'ha de fer una regulació, perquè és que, a més, estic convençut de que hi ha molts pocs llocs, amb tot l'Estat, que es doni una situació com aquesta.
Pues, no, que arribi la que tenim a Lleida, això està clar.
Si podem i volem regular, seiem i ho fem.
Això és el que hem d'anar, però sense encendre res i sense... i mirant que els ànimos estiguin al vostre.
Xavi Palau, David Melé, Joan Queralt, Maria Borrell i Sergi de la Monte, escolta, els que sou assidus, a més, gràcies per venir tota aquesta temporada aquí a les tertúlies dels polítics. Ja sabeu que acabem parlant de tot, fins i tot de política. I ara us dono vacances i ja la primera setmana de setembre, igual que les escoles, ja us espero aquí. Eh?
Ok, aquí estarem.
Molt bon estiu a tothom. Adeu. Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu. Què és això?
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Nosaltres encara hi tornarem demà, a les 12:20, des de Cope Lleida. Que acabis de passar bon dimarts, ja tingues cura de la radiació solar, del sol, de la calor, hidrata't bé, protegeix-te. El que et diem sempre, però fes-ho. Va. Segueixes ben informat aquí a les sintonies de la cadena Cope. Bon dimarts.
Nos tiene a todos preparados.